Demà,
com tu,
la tribu de Catalunya Ràdio i tota la programació d'aquesta emissora des de les 8 del matí serem a la plaça Catalunya de Barcelona per celebrar amb tots els catalans que passin per allà el dia de Sant Jordi.
Sant Jordi.
Farem amb un gran concert perquè passaran les millors bandes del país pel programa que farem nosaltres de 4 a 7. Les Oques Grasses, que estem sentint, passaran també els Brodes Bros, aquells que us van fer de taloners a vosaltres.
Sí, molt bona.
Quan vau anar als Premis Andorra.
Que ballen tan bé com nosaltres.
Gairebé, sí. Vindrà també el Dani Jiménez a fer un experiment. Vindrà els Strombers a fer una actuació en directe. Sabor de Gràcia. Vindrà també el David Moreno.
David Moreno.
El nostre
imitador.
Que imitarà moltíssims grups catalans. Serà com tenir un concert del rock en català allà davant.
Aquí hi ha una sorpresa.
Hi ha una supersorpresa.
Digueu-lo demà.
Gegant. Digueu-nos. Vull dir que també tindrem Increixendo.
Digueu-lo sorpresa.
Els guanyadors del concurs del Happy Day de TV3, que ara tenen un concert al Cursal de Manresa, però abans passarà
bé, la cadira.
Per l'escenari de la tribu de Catalunya Ràdio a la plaça Catalunya.
Fotó, genoll sobre la cama. Posa't bé.
I ja us he dit abans que hi hauria moltes sorpreses.
Una sorpresa grossa.
I ara podem avançar una altra sorpresa.
Calleu,
gegant.
Atenció, si us plau, perquè...
Sorpresa.
Catalunya Ràdio tindrà...
Calleu.
Demà, a la plaça Catalunya de
Barcelona, hi haurà
una cosa que és...
Calleu.
La més gran de Catalunya.
A veure.
Conxús.
El drac més gran de Catalunya.
Bravo, bravo. Quina sorpresa.
Com serà aquest drac?
Marta? Aquest drac és enorme. Fa 24 metres de llarg. 24.
T'ho fotrem.
I 8 d'alt.
Però aquí som nosaltres sols, demà, Catalunya Ràdio, què? Allà a la plaça
Catalunya Ràdio és molt... plaça Catalunya és molt gran.
Pots repetir les mides, per favor?
24 metres de llarg per 8 d'alt.
Vosaltres sabeu què són 24 metres?
Se sap d'ample?
No. Però és enorme. És, a més, és molt bonic.
I què fa aquest drac?
Tira foc.
Què fa aquest drac?
És un drac inflable i us hem de dir que
podrem saltar sobre.
A l'entorn d'aquest drac hi haurà un concurs amb un premi espectacular, que això sí que no podem revelar, de venir demà a la plaça Catalunya, inflable. Però el drac serà immens. Què et sembla, Torrecilla, el drac que tindrem?
Santander,
espectacular. No? A més, és amb els colors de Catalunya Ràdio, molt bé.
Això no sé.
Home, ja sabeu que Catalunya Ràdio aquesta setmana i de cara a Sant Jordi ha promocionat els dracs de Catalunya Ràdio, que són escriptors novells que hem donat a conèixer i que estem movent una mica pels programes de Catalunya Ràdio de cara a Sant Jordi.
Que hi ha Nopca,
també. I per acabar tota aquesta campanya a favor de la literatura,
inflarem aquest
superdrac a plaça Catalunya.
I com s'infla aquest drac? Com l'inflaran?
Sí,
atenció, màquina, que ens entra una dada nova. Ja tenim l'amplada del drac.
L'amplada.
L'amplada. És 24 de llarg,
8 d'alt,
per 3 d'ample. 3 metres d'ample.
Enorme.
7 metres de coll.
7 metres de coll. Uau, quina bestiesa de drac que hi haurà demà a la plaça Catalunya.
Molt bon.
Us esperem a tots.
El premi no el dieu.
Carles Torrecilla, professor de SADE, bona tarda, com estàs?
Molt bé, superbé. Superbé.
Superbé.
I és mai un drac tan gros?
Crec que no.
No, l'has vist, eh?
Brutal.
Estem aquí.
No esteu de res.
Doncs estem de res. La setmana passada vam parlar del mercat immobiliari amb el nostre expert en economia, de què era millor, si comprar o llogar, i què ens havíem de gastar en cada cas. I vam aprendre molt. Ara escoltarem un resum del que vam emprendre la setmana passada, però ens van quedar moltes coses per parlar, així que avui farem despeses de l'habitatge, volum 2. Les coses que hem de tenir en compte a l'hora de llogar o de comprar. Però abans, en el capítol anterior...
Tota la indústria es munta per fer vivenda de venda. Et posaré en el teu imaginari una cosa que és compra casa. I així estalviaràs. Quan? Doncs exactament el 30% dels teus ingressos. Però en realitat, el que fan tots els països de gent més moderna, que hi ha més progrés, és que van de lloguer. I quan es gasten el lloguer? El 20% del seu sou. I a l'altre 10% l'estalvien amb líquid. Si el seu estalvi és la vivenda, tinc un problema. Saps? I llavors és quan me'n vull anar cap al lloguer. Per què? Perquè tots els països europeus volen lloguer. I per què la vivenda no m'agrada com a governant en una societat moderna? Perquè em castra la mobilitat geogràfica. No puc jugar amb el talent.
Estàs dient que no hauríem de gastar més del 20% del sou en el lloguer.
Exacte.
Molta gent està fent els càlculs i difícil, eh?
No, bueno, pensa, difícil. No, perquè pensa que això estem parlant de societats modernes. Ara ja treballen els dos. Com que treballen els dos, és un 20% del sou d'un més el 20% del sou de l'altre. És un 40 respecte al 30 d'abans. Per tant, diner per llogar i per viure millor que comprant.
Per tant, respecte als ingressos de la unitat familiar, sumant el sou de l'un i el sou de l'altre, el 30% el dediquem a l'habitatge. Si estem en hipoteca, en règim d'hipoteca, si estem en lloguer, el 20% i el 10% que ens estalviem, cap al banc.
Molt bé.
Sí?
Sí. Va. Sí. Diríem estalvi financer. Pot ser cap al banc, cap a la borsa, etc.
Molt bé. Aquest és el resum de la setmana passada, però tenim molts més dubtes. Què hem de tenir en compte a l'hora de comprar un pis? Després parlarem de lloguer, però ara, a l'hora de comprar un pis, i sobretot si anem a demanar una hipoteca, n'estan donant ara d'hipoteques, Carles, ben poques.
A qui donen hipoteques? Això és interessant, perquè moltes vegades tendim a pensar no, els diners els deixen a qui ja en té. No? Això passava molt abans de la
això
crisi.
Això ha passat molt.
No? Els bancs volien clients amb diners, i es deia aquelles frases de ai, només et donen el paraigües quan no plou, i quan plou te'l treu, o et donen paraigües a qui no es mulla, no? Etcètera. Frases d'aquestes que es deien. Això ha canviat. És a dir, els bancs s'han adonat compte que més que deixar a qui té diners, el que s'ha de deixar és a qui té una capacitat de pagament a llarg plaç. I pot, és molt probable que un que tingui uns ingressos regulars de 1.000 euros al mes sigui un pagador més fiable que no un que avui en guanya 5.000, demà 0, demà 3.000, demà en perd 2.000.
M'estàs dient que els bancs han après la lliçó?
Han après coses. La lliçó, no ho sé, coses n'han après. Per tant, què està passant? Estan dient, a qui m'interessa més donar hipoteques? El tio que té molts diners que avui en té, demà no en té? O en aquell que té un sou baix i que, per tant, si se'n va a l'atur, la seva pèrdua de poder adquisitiu és molt baixa. És a dir, aquell que cobra 1.300, 1.400, que se'n va a l'atur i està entre 900 i 1.000 d'atur. Molt diferent d'aquell que en cobra 5, 6 o 7 o 8, però que si va a l'atur se'n va als 1.300. S'entén bé aquesta idea?
Perfectament.
Què vol dir això? Que com que els bancs deixaran diners a gent amb pocs, amb sous no molt alts, els fons d'inversió internacionals venen aquí i en què inverteixen? En pisos petits. En aquests pisos que es podran pagar amb hipoteques petites. Per tant, ara viurem una explosió de pisos més petits. Abans el pis tendia a ser quan més gran
més petits,
millor.
Eh? No? Més encara.
Petits, val? Que seran hipoteques petites i, per tant, per gent amb sous petits.
A la primera hora d'aquest programa hem parlat amb uns veïns del barri del Poble Nou de Barcelona, que avui han anat a judici, perquè el Banc Sabadell, propietari del lloc on ells tenen un hort urbà, vol recuperar la propietat i l'ús d'aquest terreny per construir un edifici. Per fer-hi què? Pisos petits? No. Apartaments turístics.
També són pisos petits.
Pisos petits, però més rendibles, de cara a l'explotació.
Sí, perquè, a més, són pisos petits perquè, com que són apartaments turístics, es paguen setmana a setmana.
Clar,
què vol dir això? Tens, no és aquell que diu, no, jo et pago per aquest pis 1 milió d'euros. No, no, et aniré llogant setmanes a 100 euros, saps? Ah, molt bé, perfecte. És aquesta recuperació del diner, aquesta diversificació del risc. I és això.
Coses, errors que també probablement es van cometre abans de la crisi, aquelles hipoteques a 40, 50 anys, a molt llarg termini. Continuaran existint aquest tipus d'hipoteques?
És com un producte de transició. Què passa? Quan es fan aquestes hipoteques tan a llarg plaç, vol dir que dius, si jo tinc una hipoteca a 40 anys, m'estic comprant el pis o l'estic llogant? Vés a saber, saps què vull dir? Perquè dius, ostres, jo potser no l'acabaré de pagar, aquesta hipoteca, no? Mm. Per tant, d'alguna manera, a les societats que volen fer la transició a lloguer, comencen a fer aquestes hipoteques tan llargues de manera que no tens la sensació de propietat, com a pas intermig abans del lloguer.
En teoria, la diferència entre el lloguer i una hipoteca és que la hipoteca un dia la deixes de pagar i el lloguer l'has de pagar tota la vida, si és que et mantens en aquell pis tota la vida. Per tant, si fas una hipoteca a 50 o 60 anys, això és com un lloguer.
Exacte. Val? Per tant, bàsicament aquella mentalitat. En canvi, sí que veus els inconvenients de la hipoteca, que és el lloguer, si vols deixar-lo de pagar, el deixes de pagar i te'n vas a un altre lloc, però la hipoteca estàs enganxat. La hipoteca et posseix.
Mm. Veus, no? Per tant, això continuarà existint.
Per tant, això serà una cosa transitòria abans d'altres formats. Per exemple, el lloguer amb opció de compra. que és aquell format que et diuen, escolta, tu voldries comprar, però no t'atreveixes a llogar, no? Bé, lloga, que si després em vols comprar, et descomptaré el lloguer pagat. Què acaba passant sempre?
Tot?
Depèn del contracte que facis. A vegades és tot, a vegades és la meitat, depèn. El que passa és que el que sol passar és que quan tu dius, ei, ara potser compraria, però en realitat el que jo vull comprar ara és una vivenda més gran, perquè la família ha crescut, o més petita, perquè els fills han marxat de casa. Te'n dones compte realment llavors del gran error que haguessis comès al comprar. I el lloguer brilla en tota la seva potència.
Tenim un telèfon, 93-201-7474.
Comprem-el.
Tenim la Mai, que l'agafarà, si voleu trucar-nos, i tenim també la Marta Cristià, que llegirà els vostres correus electrònics a latribu@catradio.cat, els vostres missatges al mur del Facebook, o els vostres tuits, posant @tribucatradio, sobre la vostra situació, si preferiu lloguer o compra, o si esteu en una fase que teniu dubtes i voleu consultar-li al professor Torrecilla. Avui, entre tots els que participeu, sortejarem un cistell de productes Caprabo, de les marques Bell, Selectia i Sani.
Encara ens en queden, de cistells?
No s'acaben mai, els cistells quarto, de Caprabo. Arriba un camió aquí. Arriba un camió aquí.
Jo li vaig obrir la porta i contenem amb tants cistells. Jo hi ha cistells per 10 anys. Com vols comprar un?
No, vull llogar.
Ah, vale. Molt bé, si anem al banc a demanar la hipoteca, en què ens hem de fixar, Carles, per favor, perquè no ens enganyin, perquè tot ens surti bé.
Bé, aquí lo important, el preu de la hipoteca, al final, és el tipus d'interès. Val? I en aquí hi ha un tema molt important ara, que és el tema de l'interès fix o variable. Què passa? Tothom que va firmar una hipoteca interès variable ara està dient, soc un crac, mira com ha baixat el tipus d'interès, estic pagant un 1% o un 1,5%, soc el rei del mambo, perquè Euríbor més el diferencial, com que l'Euríbor està a 0,30, no? Està molt baix, doncs pues mira que guai. Vale. Típic problemilla mediterrani, que ens pensem que això durarà per sempre i que me quiten lo bailado, no? Pues no. Ara, una bona cosa que seria anar i dir al banc, hola, què tal? Ja sé que m'estic beneficiant d'aquest interès variable, però miro a llarg plaç, perquè no tinc una hipoteca per l'any que ve, tinc una hipoteca que em dura X anys. Em podries fer una oferta d'interès fixa? Ara és un bon moment per negociar aquest interès fixa, perquè on que el diner està barat, hi ha diner disposat a anclar-se a uns contractes a llarg plaç. Per què? Perquè si parles amb el teu avi o amb la teva àvia i li expliques que el preu del diner és el que tenim ara, del 0,30%, diran, no ho entenc. Algú et deixa avui 1.000 i d'aquí un any li tornaràs només 1.030? És que no pot ser, saps què vull dir? Dius, hòstia, no és possible 1.003, perdona. Saps què vull dir? Hòstia, no m'ho crec. Saps què vull dir? Tirant, no. Això és inintel·ligible, no? Dius, com pot ser? Per tant, què passa? Que realment estem vivint un moment molt dolç a nivell de preus, ens hem d'aprofitar per això, aprofitant-nos en llarg plaç. Per tant, anem a buscar l'interès fix. S'entén bé, Castellà?
Interès fix.
Sí. Saps? Anar al banc i dir, escolta, em pots fer un preu fix? Ara que el diner el tens barat i el trobes fàcil, em podries dir de pagar un interès fix? Et dirà que és més alt que el que estàs pagant ara. Però d'aquí uns pocs anys serà com la del Facebook que es volia comprar un cotxe, que està forrant, no? Que li vam donar un consell.
Pues, compra accions de Facebook.
En comptes de pagar el cotxe, i ves pagant el cotxe amb el que guanyes a Facebook. Aquesta noia porta avui un 18,5%.
18,5%, sí. Si va fer cas en el seu dia, però no ho sabem.
Per tant, què vol dir això? Avui donem un altre consell d'aquests per beneficiar-se molt dins d'aquest programa, que és, ves, demana interès fixa, que trucaran d'aquí 5 anys i diran, hosti, envieu-nos una foto que us vull fer un bust vostre a casa meva, perquè realment això m'ha anat molt bé i m'ha canviat la vida. Que va de listillo, d'aquí uns anys estarà pagant un 5 o un 10, no podrà pagar-lo i trucarà i va dir, per què no vau avisar? I la Marta diligentment li trobarà aquest àudio.
Així ho faré.
I un bon interès, quin seria? Faríem un bon negoci si signéssim què?
No, per exemple, si tu dius ara... Però si, això és una qüestió de que cadascun ho ha de saber, perquè cadascú té un risc diferent.
Però posa-hi un número.
Per exemple, algú superfiable que té un sou, un patrimoni, una capacitat de pagament, tal, doncs dius, escolta, està a 0,30, et pagaré un 2 en el banc, no? Pagaré un 1,80, superbon preu. Però clar, hi ha gent que diu, no, jo el meu lloc de treball el puc perdre i puc tardar en trobar. Ah, vale, igual t'ofereixen un 4, un 3... Això depèn de la circumstància personal de cadascun, de la part que porta pagada del pis, etcètera, etcètera. S'entén,
o sigui, en unes circumstàncies estables podem anar al banc i intentar negociar per 1,8.
Algú molt fiable que porta molta part de la hipoteca pagada, s'entén bé o no?
És dir, perfectament.
Però igualment, un 3, un 4, dius, és un bon interès.
Àlex, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Àlex, és on te truques?
Ara mateix és a Cerdanyola.
Vinga, demana el teu testimoni.
La teoria del doctor Torrecilla és molt bona, a mi m'agrada molt, però això funciona al nord d'Europa perquè en bona part els estats tenen un parc públic de lloguer del 15 i fins i tot el 20% del parc d'habitatges. Però aquí, al nostre país, no hi ha parc públic, pràcticament no arriba al 2%, i aleshores està tot sotmès simplement al fet de l'oferta i la demanda. Això fa que, per exemple, els meus pares, si no tinguessin el pis en propietat, on viuen ara, simplement haurien hagut de marxar, perquè no podrien pagar el lloguer que els exigirien. Per tant, perquè estan jubilats, evidentment. Mm. Per tant, això...
I tant.
Aquesta visió del doctor Torrecilla, bueno, està bé, jo no nego que pugui ser una part de la veritat, però és molt matitzable, perquè a l'hora de la veritat, quan arribes a la jubilació i com a molt tens 5 anys de contracte de lloguer, estàs a expenses del que el propietari et vulgui fer pagar.
El que segur és que això que els passa als pares de l'Àlex li pot passar a molta gent.
És que té tota la raó. Sí. És que ell té tota la raó, perquè també pensem que els seus pares van viure una època econòmica diferent, on el seu salari es veia molt incrementat any a any. I, per tant, potser van pagar aquella hipoteca amb només 10 o 12 anys. Saps què vull dir? És a dir, era un altre moment econòmic. Nosaltres el que estem parlant és de la gent d'ara que té una vida laboral per endavant. És a dir, el passat, la cultura que teníem en el passat, era una cultura correcta per aquells salaris i aquell país. Mm. En el país que estem ara, de salaris estables o a la baixa, amunt, ojo, diu, és que al nord d'Europa té raó, hi ha aquesta vivenda pública, etcètera, etcètera. Aquí també no és pública. El que passa és que tenim un sobreestoc de vivenda que tothom coneix, que fa que aquests propietaris que tenen sobreestoc, s'entén la paraula sobreestoc, que tenen molts pisos, doncs estic disposat a llogar-los en aquests preus baixos. Per tant, quasi millor que no que sigui públic, que hauríem de pagar entre tots.
Marta.
Mira, l'Andrés ens diu, interessant la idea de la capacitat de generar diners més que la nòmina actual, però com es pot mesurar?
No ho entès.
La idea que hem parlat, diria, de la capacitat de generar diners més enllà de la nòmina.
No hem parlat d'això?
No.
Bueno, bé, hi ha un tema que és...
Hem parlat
abans...
Amb aquest
10% que estalvies...
Sí, exacte.
Amb aquest 10%
que estalvies,
pots convertir-lo en rendible. Una dada. Que això ja anirà venint i anirem parlant, eh? Als Estats Units, ara mateix, ja has perd més temps a la feina per compra-venta d'accions que per visitar pàgines de sexe, que en el de la majoria de països és el número 1.
No? Ui, això aquí.
Vale? En canvi, als Estats Units...
Aquí encara hi ha el sexe. Però...
Aquí encara hi ha el sexe. Però...
Aquí de la
Estats
redacció...
Units, o sigui, tu parles amb qualsevol... Bueno, tothom coneix aquella frase de que l'any 29 el rentasabates, el... Com es diu això? El matumador? El...
Sí. Bueno, el llustrador de sabates.
El llustrador de sabates del senyor Rockefeller li va dir, he comprat accions, i ell va dir, això s'està pujant massa de preu, i va vendre. A l'any 29, un rentador de sabates ja invertia a borsa. Què vol dir això? Que realment, a Estats Units, això ja és un normal, la gent tenir líquid i tenir diners que invertir, però clar, també tenen cultura d'inversió a la borsa. En allà saben que si alguna cosa dona el 10%, tens un entre 10 possibilitats de perdre els calés. Aquí, la gent és un xollo i llavors diu, no, jo no era un inversor, era un estalviador. Però si donaven un 10.
Paula, bona tarda.
Hola, què
tal? Hola, Paula, des d'on te truques?
Des de Barcelona, bueno, ara des del cotxe.
Vinga, endavant.
La meva pregunta és, tinc uns diners estalviats i una de les coses que em plantejava fer quan tingués una quantitat suficient era comprar un pis, però fer-lo servir només com a inversió per gent que me'l llogui, mentre jo visc del lloguer, que és, bueno, és la idea que jo tinc com a nivell vital, però realment és una bona inversió tenir un pis i fer-lo servir només per donar-li com rendiment, o és una mala forma d'invertir els meus diners?
Mira, això depèn de la seva formació, depèn de la quantitat de diners que estiguem parlant, perquè si compra un pis en un barri de més risc, és a dir, un barri no tan ben ubicat, això pot fer que hi hagi mesos que no llogui o que li impaguin. Si són una quantitat de diners que li permet una ubicació on hi ha bastanta demanda, això redueix el risc. Però també redueix la rendibilitat, perquè has de comprar un pis més car, per tant, has d'invertir més. Val? Per tant, com sempre, més risc, més rendibilitat. Depèn on sigui el pis. Si són tots els estalvis, mai li recomanaria tots ells, perquè diu, quan tingui una certa quantitat, això vol dir que tots els estalvis faria això. Mai tots els ous a la mateixa cistella. Mm. Si em pregunto, escolta, el 30% dels meus estalvis et sembla que faci una inversió immobiliària? Amén. Oi, però com ho faig? Amb tres amics més. Per això són els socis. És que vull dir, sí, aquí som molt de jo, conmigo, jo sol, 100%. No, això està obsolet. Fes un 30%, l'altre 30% amb coses més líquides, l'altre 30% amb una cosa que sigui més disponible, etc. S'entén bé la idea? Per tant, no a quan acumuli prou ficant un pis, perquè això vol dir que ha concentrat tot, val? Sí a una inversió d'aquestes immobiliàries, que és una inversió fàcil, però jo fins i tot li recomanaria que no se n'encarregui ella, sinó que busqui una empresa que li gestioni els lloguers d'aquest... O sigui, si ha de pagar una mica perquè algú li gestioni contractes, negociacions, etc., millor, perquè moltes vegades aquí també és això. Jo, el 100% dels diners en un pis, i a més, de cop m'he convertit en API, en advocat, en gestor de finques, tot jo, segur que palmaré.
Per tant, fer-ho bé i no posar tots els ous al mateix cistell.
Molt.
Més consultes, diu... Tinc un pis que se'ns fa petit i em queda un parell d'anys d'hipoteca. Si volguéssim canviar d'habitatge, què seria millor? Vendre aquest pis i comprar-ne un altre o llogar aquest i anar de lloguer?
Si
això ens ho diu l'Albert, perdó, sí, que és que havia copiat només...
Sempre diem que hem de fer vendre la casa i anar de lloguer, val? Però, a veure... aquesta, així com l'altra punta era fàcil, perquè és genèric, ell té un pis molt concret. Clar, s'hauria de veure ell quan cobra, ell quan treballa, ell quins ingressos té, ell quin pis té... Clar, ja anem al cas tan concret que aquí sí que necessita aquest noi anar a un API, per exemple, saps? A l'entitat financera i que entre tots l'assessorin. Per què? Perquè el que es pot contestar és culturalment com hem de fer el plantejament genèric. Cada pis és com dir, si monto una empresa de formigues fregides, si monto una empresa de formigues fregides, funcionarà?
Depèn,
saps?
Depèn, clar. Ara, Carles Torrecilla,
inverteixo
moltíssimes
gràcies.
Inverteixo
més en retail o en indústria, doncs... Pues.
Fins la setmana que ve, que vagi bé. Demà estàs convidat a venir a veure el drac.
Voy.
Molt bé.
No, estaré a València demà.
Vaja, que vagi bé, doncs. Bon viatge.